presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Ha dit concretament que l'obertura és per a qualsevol proposta que abordi la crisi d'una manera eficaç i pragmàtica. Ha fet aquestes declaracions durant la seva intervenció en la inauguració de la conferència sobre l'estat de la Unió que es fa a la ciutat italiana de Florència. L'aixecament de les patents, de les vacunes contra el Covid i també de les proves per detectar-la i dels tractaments existents és una petició que desenes de països ja van traslladar fa mesos a l'Organització Mundial del Comerç. Destaquem també que Escòcia vota avui en unes eleccions marcades pel debat sobre un altre referèndum sobre la independència, els efectes del Brexit i la situació econòmica. Totes les enquestes anuncien una victòria del Partit Nacional Escocès, de Nicola Sturgeon, però busquen els de Sturgeon una majoria absoluta que els sondejos no coincideixen a donar per segura. En plana cultural, la Setmana de l'Arquitectura es presenta com una festa per imaginar noves formes de viure. La quinta edició del certamen proposa més de 150 activitats des d'avui i fins al dia 16 a la Masia Can Valent, a Nou Barris, a Barcelona, lloc emblemàtic de la ciutat. I el Papa Francesc ha fet públic avui el seu missatge per a la propera jornada del migrant i del refugiat, que se celebrarà el 26 de setembre i que porta per títol Cap a un nosaltres cada vegada més gran. En aquest escrit, el pontífex fa una crida perquè tots construïm junts un futur de justícia i de pau en què ningú no quedi exclòs. La reflexió es realitza en un context en què, segons recorda, els nacionalismes tancats i agressius, diu, i l'individualisme radical enfonsen o divideixen el concepte de nosaltres.
Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el temps de benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 70 10. Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:03, les 4:03, i això és Montperico, el programa Ràdio Estel dedicat a l'espanyol. Amb vosaltres, Josep Sánchez, els comandants tècnics, el Jordi Carretero. Comencen a aparèixer els colors blanc i blaus a alguns balcons que ens anuncien que alguna de grossa es prepara. Saragossa s'ha lliurat d'una autèntica invasió espanyolista per a les seccions de la pandèmia, però perquè si no l'equip hauria jugat a l'ascens contra els mañicos esperonat per l'afició. Una afició que mai deixa sola a l'equip i que ja està preparada per la rebuda a l'autocar dels jugadors aquest mateix diumenge. I una vegada signat l'ascens, tocarà concentrar-se en el que queda de temporada amb un somriure, però amb la mateixa determinació perquè queden molts premis individuals i col·lectius per aconseguir. I sí, aplicant la fórmula magistral d'aquesta temporada, guanyar, guanyar i pujar per després campionar. Som-hi, pericos, ho tenim a tocar! Això repassarem l'actualitat, farem una primera valoració del Saragossa, pròxim rival del club, i escoltarem les paraules de Fran Mérida i les històries de l'Espanyol de la mà de la Fundació. Anem, doncs, a conèixer l'actualitat blanca i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem.
Perico, perica, ja tens l'app oficial de l'RCD espanyol? Descarrega-te-la i registra't per ser el primer en informar-te i rebre promocions exclusives. Descobreix la gran varietat d'avantatges de les quals podràs gaudir. App RCD Espanyol, sempre amb tu.
Actualitat.
El Español se ha entrenado hoy en el RCD Stadium con la ausencia de Raúl de Tomás. Ayer el Español comunicaba un nuevo caso de COVID-19 de un componente de la primera plantilla y horas más tarde Raúl de Tomás, a través de sus redes sociales, explicaba a los aficionados que no estaría en la Romareda porque ha dado positivo en COVID. RDT decía que, aunque tiene algunos síntomas leves, se siente bien. El delantero lamentaba no poder estar con sus compañeros en Zaragoza para sellar el objetivo del ascenso y decía: animaré desde casa con la ilusión de que logremos el objetivo. Raúl de Tomás no estará ni contra el Zaragoza ni el siguiente en casa contra Cartagena. Tras los 10 días de cuarentena, llegaría muy justo al partido contra la Ferradina, recordemos, el 18 de mayo. El siguiente sería la visita del Tenerife a Cornellá el 24 de mayo. Si veníamos explicando que el Español luchaba por el póker de premios de la temporada en segunda, recordemos, ascenso, campeonato, Pichichi, Zamora, ahora debemos sumar otro premio deportivo, y es que la Liga ha anunciado que el campeón de segunda tendrá un reconocimiento que lucirá en la camiseta justo por encima del parche de la Liga. Según comunicó el miércoles la Liga, el distintivo, que forma parte de la entidad corporativa de la Liga, a través del BIT, el latido, estará ubicado en la manga derecha de la camiseta justo encima del de la Liga y tiene un diámetro de 3,5 centímetros. Un reconocimiento que quiere, en sus palabras, componer el valor, la excelencia y la calidad de la competición. Se puso en marcha por primera vez durante la temporada 2018-19 para diferenciar al campeón de la Liga Santander. Ahora la entidad quiere premiar con este distintivo al equipo campeón de la Liga Smartbank de la temporada 2021, que lucirá este parche creado en tono platinado durante la temporada 21-22. Con esta acción, la Liga quiere reconocer el valor y la importancia del club campeón de la Liga Smartbank, una competición en la que la constancia y la presión son indispensables, reitero en su comunicado de la Liga. Los de Vicente Moreno tienen así un repóker de premios al alcance de la mano. Y en redes sociales los españolistas ya empiezan a organizar la celebración del ascenso. La afición se concentrará para recibir al equipo si logra sellarlo matemáticamente este sábado en Zaragoza. Se está a la espera de que el club comunique el plan de viaje, pero todo apunta a que volverá al estadio el domingo por la mañana hacia las 13 horas, para facilitar así el recibimiento de la afición. Aunque lo que sí podemos afirmar es que no habrá ningún acto oficial de celebración del ascenso, ya que se considera que el equipo ha cumplido con una obligación deportiva de volver al Español a Primera División, de donde nunca debió descender, y porque las concentraciones no están autorizadas por las restricciones de la COVID y la entidad respetará las normas que dictan las autoridades y la Liga. También hay un llamamiento a decorar los balcones y ventanas con los colores del Español para celebrar el regreso a Primera, algo que ya estamos viendo. Desde Montpellier nos unimos a las convocatorias y animamos a todos a celebrarlo con responsabilidad, porque ha sido un premio al esfuerzo y al trabajo bien hecho. Un par de consejos y seguimos.
Montperico.
Perico, perica, ja tens l'app oficial de l'RCD Espanyol? Descarrega-te-la i registra't per ser el primer en informar-te i rebre promocions exclusives. Descobreix la gran varietat d'avantatges de les quals podràs gaudir. App RCD Espanyol, sempre amb tu.
A Vilanova i la Geltrú, Finques Pujol. La millor oferta en compra-venda de pisos, cases, xalets, terrenys, naus, locals i lloguers. També a Cubelles, Canyelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella. Finques Pujol, 30 anys al seu servei. Som a la plaça de la Mediterrània, local 13 de Vilanova i la Geltrú. Per més informació, 93 815 7933. O consulteu la nostra oferta completa al web finquespujol.cat. Finques Pujol. Experiència, qualitat i professionalitat. L'hora blanquiblava a Ràdio Estel. Montperico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
Y tras el entreno de hoy, Fran Mérida ha atendido a los medios de comunicación del club y a continuación reproduciremos sus palabras. Primero se le preguntaba que cómo encaran este partido importantísimo del sábado en Zaragoza.
Bien, muy bien, mucha ilusión. Es cierto que, como tú comentas, el objetivo está cerca. Es posible que lo podamos conseguir el sábado y vamos con esa intención, con esa ambición a Zaragoza. Y bueno, por supuesto, siguiendo la línea que hemos seguido todo el año, ¿no? Respetando al rival, respetando el que ellos también se juegan muchísimo, pero bueno, convencidos de que lo vamos a pelear y lo vamos a intentar conseguir el sábado.
no será fácil porque ellos se juegan la vida.
Sí, sin duda. Ellos están peleando por la permanencia y te puedo asegurar que los rivales en esas situaciones sacan lo mejor de sí. Están acabando las jornadas, cada vez quedan menos oportunidades y la gente que en este caso está peleando por la permanencia también se juega muchísimo. O sea que tenemos que estar preparados para encontrarnos un rival que nos va a meter la pierna, que va a ser agresivo en el buen sentido de la palabra y que obviamente va a intentar ganarnos. Así que en ese sentido tenemos que estar atentos y esperarnos un rival que nos lo va a poner difícil.
¿Corremos el peligro de que haya demasiada euforia porque ya está casi hecho?
Naturalmente, estas semanas, lógicamente, siempre se... Ya hablo un poco de fuera, ¿no? Del entorno, ya se habla más de que está cerca y tal. Yo creo que la clave es que nosotros seamos capaces de mantener la calma y de venir haciendo lo que hacemos. Al final, llevamos una racha, creo que muy buena, de resultados y de sensaciones y de juego, porque hemos sabido mantener una regularidad en cómo afrontamos los partidos y en cómo actuamos en ellos, ¿no? En las claves que nos han hecho traer al equipo hasta esta situación. Así que la clave para mí es intentar no pensar demasiado en lo que puede venir después y centrarnos en el juego y así creo que tendremos más opciones.
Y por último, ¿cómo ha vivido Fran Mérida su primer año en el Español?
Yo estoy encantado, la verdad. Ya lo dije en verano cuando vine, que venía a un grandísimo club, que sabía que de la responsabilidad y de las ambiciones que tenía este club. Estamos en ello, estamos en buena posición de conseguir el objetivo y en lo personal estoy muy contento. Es cierto que he participado menos minutos en la segunda vuelta, pero dentro del grupo, dentro del equipo, me siento encantado. El grupo está funcionando bien. Yo, sea para jugar 5 minutos o media hora o todo el partido, estoy preparado mentalmente y físicamente y siempre intento ayudar como creo que hacemos todos, ¿no? Eso creo que ha sido una de las claves, que durante el año el grupo ha ido creciendo a nivel de grupo, de entender de que estamos todos para ayudar y que sean los minutos que sean, somos todos importantes.
Pues un par de consejos y vamos a conocer algo del Zaragoza.
Mon Perico. La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquat. Saniquat ofrece una gran variedad de test rápidos para detectar la COVID-19 para empresas, residencias y clínicas que dispongan de personal médico técnico especializado y todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquat, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquat.es. Saniquat, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Saniquat.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección.
Entre en su web saniquat.es y con el código Perico obtendrá un 5% de descuento en sus compras.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Mon Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Y como comentábamos antes, realmente en Zaragoza se juega en la vida. Carlos Nieto, defensa del equipo maño, declaraba ayer que si el Español le vale con un punto al conjunto aragonés, no le vale, no le sirve el empate. No creo que vayan a venir a especular, querrán conseguir el objetivo lo antes posible y nosotros tenemos que anteponer la necesidad de puntos que tenemos. No entiendo otra manera de salir al terreno de juego que ir a ganar. Si a ellos el empate les sirve, nosotros necesitamos sumar de 3, ha destacado en rueda de prensa telemática. El canterano mañico destacó el poder ofensivo del Español, que viajará a recordemos si su máximo goleador y pichiche de la categoría, Raúl de Tomás. El defensa blanquillo es consciente de que para contrarrestar el potencial deberán hacer un buen trabajo defensivo y un partido muy serio y controlar a los jugadores clave del Español, que son los que acaban decantando los partidos cuando el equipo no tiene su día, dijo. Nieto, que debutó con 18 años con el Zaragoza, alcanzó los 100 partidos con la camiseta mañica en el encuentro de la pasada jornada contra el Lugo, lo que supone un orgullo después de tantos años en la cantidad. cantera, según sus palabras. Hay que saber el esfuerzo que conlleva llegar al primer equipo y mantenerse. ¿Y quién me lo habría dicho cuando empecé con 18 años? Cada partido me he sentido privilegiado y me esfuerzo por esta camiseta y por llevarla muchos años, muchas veces más, ha subrayado. Por otra parte, el Zaragoza necesita la victoria, como decíamos, para alejarse del descenso, y el mérito de que todavía tengan opciones, a pesar del mal comienzo de temporada, es del míster zaragocista. Desde que llegó al Zaragoza, el actual entrenador del equipo blanquillo, Juan Ignacio Martínez Jim, está sacando el máximo rendimiento al equipo. Cuando aterrizó en la ciudad maña, a mitad de diciembre, el equipo solo tenía 13 puntos tras las 18 jornadas disputadas. En este momento está con 43 puntos, 3 por encima del descenso. El equipo zaragocista ha logrado sumar 30 puntos con Jim al mando y rentabilizando al máximo un exiguo poder ofensivo, ya que solo ha marcado 18 goles en 19 partidos y solo anotó en 13 de esos 19 partidos. Rubén Baraja y Iván Martínez, predecesores a Jim, al frente del vestuario del banquillo, no lograban sacarle rendimiento al equipo en los últimos 3 años, y los malos números también se llevaron por delante a los arquitectos de la plantilla, Lalo Arantegui y José María Barba. Jim cogió el equipo en la UBI, penúltimo y hundido anímicamente, y desde su llegada logró revertir la situación y sumar más del doble de puntos. El entrenador alcantino, sabedor de la nula producción ofensiva y la falta de gol, como muestra el que el máximo anotador es el colombiano Juan José Narváez con 9 goles, se centró en defender lo mejor posible, en conseguir hacer partidos largos con resultados cortos de máxima igualdad y aprovechar alguna ocasión en momentos clave. Como muestra, constatar que de esos 18 goles, solo 4 se lograron con el pie y de jugada. Del resto, 8 se anotaron de cabeza, uno con el pecho y el otro en propia puerta. El equipo se ha alimentado de las jugadas de estrategia, ya que la mitad de esos 18 goles, 9, han llegado a balón parado. Ese es el escenario que se encontrará el Español en la Romareda, un partido tosco, largo, que el rival intentará alargar al máximo, pero que se verá condicionado por su necesidad de lograr la victoria. La salvación del Zaragoza pasa irremediablemente por los resultados en casa, donde le quedan por disputar 3, Español, Castellón y Leganés. De las 17 derrotas de la temporada, solo 4 se han producido en casa, donde han disputado 18 encuentros. En la Romareda han ganado 8 puntos y empatado 6. Unos consejos y nos vamos al tal día como hoy.
Montperico. Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb gust de mar, amb gust de Cambrils. Ferran Vacacional els ofereix cases rurals i allotjaments per gaudir d'unes vacances en família. En un entorn natural, a la muntanya o al costat del mar, Ferran Vacacional té la millor oferta pel seu descans. Allotjaments en entorns únics amb els millors serveis per desconnectar de la ciutat. Una oferta de qualitat amb la garantia de Grup Ferran, amb 45 anys d'experiència immobiliària. Per informació i reserves, 93 648 00 o 650 838 112. Ferran Vacacional, per gaudir d'unes vacances inoblidables. Perico, no et perdis el teu programa a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
Avui que estem a punt de tornar a primera divisió després del 5è descens de la història, recordarem un moment que té molt a veure amb on estem avui. És que el 6 de maig de 1962 l'Espanyol perd el partit de tornada a la promoció i baixa a segona per primera vegada a la seva història. Real Valladolid 2, Espanyol 0. Tant de bo no hi tornem. I ara ja les històries de l'Espanyol.
Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Històries de l'Espanyol ens arriba de la mà de la Fundació.
El nostre Sunny Day, el nostre dia solejat, serà diumenge, perquè segur... Bueno, diumenge, no, dissabte, que segur que tornem a primera. Oi, Enric, bona tarda, Enric Verdet.
Bona tarda.
Em sembla que avui ens voldràs parlar precisament d'una tornada primera que va ser exemplar, no?
Exacte.
Doncs endavant, quan vulguis.
Ara que estem a punt d'assolir l'ascens directe a primera divisió, que esperem que sigui ja el proper dissabte a Saragossa, no estarà més recordar el que va passar l'última vegada quan vam fer el mateix camí, que va ser la temporada 93-94, quan també vam pujar directament a primera com a líders de segona, i recordar també el que vam fer la següent temporada, la 94-95. S'ha parlat aquests darrers dies i s'ha comentat molt les declaracions d'un dels nostres tècnics quan va dir que la propera temporada primera seria, a més, de lluita per la permanència. Se li ha replicat que encara era aviat per qualificar d'aquesta manera el nostre retrobament amb la màxima categoria del futbol. És del tot cert que l'esmentada temporada 93-94 a la segona divisió va ser també del tot exitosa, ja que falta 3 jornades, exactament després de la jornada 35, llavors eren 38 jornades les que jugaven, ens van programar campions destacats amb 52 punts després de la famosa victòria a Sarrià contra el Cádiz per 4-0 el dia de Sant Jordi de 1994. L'èxtasis que es va viure aquella tarda a Sarrià no l'oblidarem mai. L'emoció d'entrenador Camacho, junt amb l'alegria del nostre president Francesc Perelló, van ser indescriptibles. Ara bé, cal recordar també que després de les grans celebracions que es van produir aquells dies per l'èxit aconseguit, els nostres jugadors es veu que es van relaxar i les nostres 3 darreres actuacions en els 3 partits que faltaven per acabar el campionat no van ser tan exitoses. El diumenge següent vam anar a jugar al camp del Getafe contra el Leganés, ja que tenien el seu clausurat, i van perdre per 2-1, amb 2 gols que ens van fer els darrers minuts del partit. Fins i tot en Toni va parar un penalti al minut 9 del partit. El Leganés es salvaria finalment del descens. El segon partit va ser a Sarrià contra el Real Madrid B, però si jugava res, anava per la meitat de la taula classificatòria, i es va guanyar també per 1-2. A la primera part es van fer 2 gols, i la segona, en Fonseca, va poder reduir la diferència. I el darrer partit del campionat ens va anar a jugar al camp del Betis, ja s'havia classificat ja com a segon i que pujava també directament a primera. Li van fer el passadís, inclús al sortir del camp. Finalment ens van guanyar també per 2-1. Total, havíem perdut els nostres 3 darrers partits i en Camacho estava molt enfadat per la situació i pel relaxament dels nostres jugadors. Total, vam tenir un final certament decepcionant, ja que de les 6 derrotes que vam tenir tot el campionat, 3 van ser aquests darrers 3 partits. Vam acabar, això sí, conservar el primer lloc amb 52 punts, un més que el Betis, que en va aconseguir 51. Una de les qüestions més importants a decidir al final va ser la continuïtat d'en Camacho com a entrenador, que finalment es va aconseguir amb en Carcelén de segon i la Lanzana de preparador físic. I amb l'objectiu d'estabilitzar l'equip a la màxima categoria es van fitxar alguns jugadors que després serien decisius i que acabarien donant molt bon rendiment. Recordem a Brnovic, un centrecampista procedent del Partizan de Belgrado, en Pacheta, que venia del Mérida, en Roduchoy, un romà que venia del Milan, i sobretot en Pochettino, que venia del Newell's Old Boys argentí. Continuaven l'equip, entre d'altres, l'Arteaga, el Fonseca, el Mendiondo, el Francisco, el Llotov, Curesov, l'Ardín, Roberto, Antoni, el porter, en Torres Mestre. La temporada del nostre retornament en primera divisió, que va ser la 94-95, anava força bé. A la primera volta vam arribar a estar 5 partits seguits sense perdre, amb alguns resultats molt destacats. A la jornada novena vam guanyar el Bacet a Sarrià per 5-1, en un partit que va entusiasmar, ja que als 34 minuts de la primera part hi havien marcat 5 gols. La següent jornada van guanyar el camp de l'Atlètic de Bilbao per 1-3, en un gran partit d'en Francisco, que va marcar un gol i fent els altres gols d'en Brnovic i en Radu. Ens van posar en 6è lloc de la classificació amb 12 punts, a 4 del líder, que era en aquell moment el Depor. La segona volta va ser encara més bona, ja que no van perdre cap dels 10 partits que van jugar a Sarrià, dels que en van guanyar 7 amb resultats molt destacats. Recordem la victòria contra la València, que va ser golejat per 5-0. És la jornada 36, o sigui que en faltaven encara dues per acabar, i es posava a la segona posició amb 41 punts a falta de dues jornades. Es va sortir un partit sensacional amb actuacions destacades d'en Torres Mestre, en Roberto, l'Arteaga i l'Ardín. Els gols es van fer en l'Ardín, que m'ha fet dos, en Francisco dos més i en Roberto. Llàstima que al final no vam arribar a poder classificar-nos per l'UEFA. Vam empatar els dos darrers partits al camp del Tenerife, 1-1, i al casa contra la Societat 0-0. I vam acabar en sisè lloc amb 43 punts, igual que el Sevilla, però ens van superar pel gol a Beràs. Una molt bona classificació, tenint en compte que era la temporada del nostre retorn a primera divisió i que en principi s'havia parlat d'una temporada d'estabilització. Menys mal que la temporada següent, la 95-96, vam acabar en quart lloc de la classificació amb 74 punts i vam poder anar a Europa via l'UEFA. En fi, esperem que la propera temporada pugui ser tan exitosa com aquelles del 94-95 i 95-96, després del nostre darrer retorn a primera. I que els nostres objectius no es limiten a la permanència, sinó que es fixin d'una forma més ambiciosa, tal com crec correspon a un equip amb la nostra categoria i la nostra història.
No, totalment d'acord, Enric. Després en parlarem a la tertúlia. Posa uns consells i ja anem directe a la sobre la taula.
Mont Perico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquad. Saniquad tiene un amplio catálogo de test rápidos para detectar la COVID-19, aparatos de control y detección, purificadores de aire con certificación de la NASA, prendas de protección, mascarillas, guantes y otros productos complementarios para la desinfección. Saniquad tiene todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquad, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquad.es. Saniquad, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Saniquad.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección.
Entra en su web saniquad.es y con el código Perico obtendrá un 5% de descuento en sus compras.
Ferran Vacacional els ofereix cases rurals i allotjaments per reunions d'empresa. En un entorn natural, a la muntanya o al costat del mar, Ferran Vacacional té l'espai ideal pels seus team retreats. Allotjaments amb els millors serveis per realitzar consells d'administració o reunions motivacionals, per potenciar la productivitat, passió i creativitat d'un equip. Una oferta de qualitat amb la garantia de Grup Ferran, amb 45 anys d'experiència immobiliària. Per informació i reserves, truqui al 93 648 00 o al mòbil 650 838 112. Ferran Vacacional. Trobades i reunions d'empresa per gaudir del Work and Play. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. A Vilanova i la Geltrú, Finques Pujol. La millor oferta en compra-venda de pisos, cases, xalets, terrenys, naus, locals i lloguers. També a Cubelles, Canyelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella. Finques Pujol, 30 anys al seu servei. Som a la plaça de la Mediterrània, local 13 de Vilanova i la Geltrú. Per més informació, 93 815 79 33. O consulteu la nostra oferta completa al web finquespujol.cat. Finques Pujol. Experiència, qualitat i professionalitat. Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 6:45 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia un espai de trobada i de diàleg. Cada divendres a 6:45 de la tarda, a Llevat dins la pasta, us acostem la realitat del món del treball, les experiències de lluita pel treball decent i la doctrina social de l'Església. Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel ideat i produït per la Pastoral Obrera de Catalunya. Cada divendres a 6:45 de la tarda. Quan tenia el colesterol alt, vivia amb por, però vaig aprendre que només s'ha de témer allò que no es controla. Fa temps em van recomanar l'HipoHelp de Laboratorios Marnis. El seu contingut d'arròs de llevat vermell contribueix a mantenir els nivells de colesterol i n'estic encantada. El meu cor saludable i jo més tranquil·la amb l'HipoHelp. Demana l'HipoHelp en herbolaris, per a farmàcies i per a farmàcies del Corte Inglés. Més informació a marnis.es. Una conversa, la ràdio, el timbre, el telèfon... Tens problemes per sentir-hi correctament? L'UA Home té una solució efectiva, d'última tecnologia i fàcil d'utilitzar. Audison Plus, l'amplificador de volum discret que buscaves. Un joc de dues peces amb bateries recarregables, dos programes segons l'entorn i amb un ajust ergonòmic. Audison Plus, de l'UA Home. Informa-te'n o demana'l al 93 749 0817. 93 749 0817. Entra a luahome.es i descobreix més solucions. Recorda, Audison Plus, 93 749 0817.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel. De 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. La sobretaula.
I ja tenim els nostres tertulians. Joan Jordà, bona tarda. Joan Jornet.
Bona tarda, Lopetegui.
I Fran Sánchez Alamino, bona tarda, Fran.
Hola, bones tardes.
Joan, heu de fer una cosa tu i el Jordà. Us heu de canviar l'acudit directament.
Bueno, jo quasi em canvio l'acudit i em canvio la professió, també, si voleu.
Estaria bé, però no sé, potser és una mica cansat ja per nosaltres, però bueno.
Sí, una mica tard, també, sí.
Bueno, per cert, Enric, parlaves d'aquesta temporada a segona, el 94-95, i la trobo molt ben trobada perquè és veritat, o sigui, encara no hem acabat i ja ens estan traient la il·lusió, no?
Sembla que l'any que ve només hem d'estar a primera divisió d'una manera així una mica de passar l'estona sense poder aspirar a una classificació digna, com crec que és el que es mereix el nostre equip, pel seu historial i per les moltes vegades que hem estat a primera divisió. Pensem que som un dels quatre fundadors i que a més hem fallat quatre vegades, bueno, cinc en aquest any, o sigui que som un dels equips més històrics, eh? I parlar de que a més ens hem d'aguantar la permanència i que no baixar, jo crec que és una ofensa per les nostres aspiracions, que crec que han de ser molt més elevades.
A més, Joan, tenint en compte que estem acabant la temporada de forma exitosa amb un equip que demostra que juga de memòria, que, bueno, golejant com feia temps que no veiem, i amb un entrenador que, si precisament aquesta temporada, 94-95, que feia referència a l'Enric, la figura de Camacho era determinant, però és que Vicente Moreno l'ha superat absolutament en tot. Per què no podem, com a mínim, aspirar a tenir una bona temporada, no?
Sí, bueno, per què no, evidentment. Jo, per una part, sí que sóc conscient o entenc una mica la posició de la secretaria tècnica o del club referent a que, bueno, que tornem a pujar de nou, tornem a estar a primera divisió. Evidentment que mereixem estar entre els millors llocs d'aquesta primera divisió, però tampoc no ens tenim que enganyar que venim d'una segona divisió, i vulguis o no, els equips, bueno, doncs, tenen que canviar una mica el xip o la mentalitat, no? Per contra, el que sí és cert és que tenim un entrenador o una estabilitat amb tota una temporada que la temporada passada no vam tindre, i que tenim un trident amb atac, per dir-ho d'alguna manera, com pot ser en Puado, l'RDT i l'Embarba, que jo crec que poden marcar diferències, que no hi ha tants equips de primera divisió que tinguin aquests jugadors d'aquesta qualitat i d'aquesta determinació en atac, i que el que potser tenim que mirar una mica és del mig camp endarrere per afilar 4 o 5 posicions, però jo crec que la meva sensació és que el club, o en aquest cas la secretaria tècnica, el que vol intentar és mantindre el màxim de peces possibles d'aquesta temporada i donar-li algun retoc. Jo crec que amb això doncs, podem fer una temporada de primera divisió més que digna, no?
Sí, porque Fran, yo creo que realmente, vale, que estamos compitiendo en segunda contra equipos con un presupuesto que no tiene nada que ver con lo que nos encontraremos, pero aún y así lo estamos haciendo bien. O sea, ahí tiene cosas muy buenas este equipo y lo importante sería eso, mantener la base del equipo y potenciarla con algún fichaje. Tampoco estamos pidiendo la luna, ¿no? ¿Eh, Fran?
Perdón, no sabía si me veo a mí. No, efectivamente, hay... Tenemos una, o sea, hemos tenido esta temporada una plantilla de mucho nivel para estar en segunda división, pero yo no sé si es suficiente para estar en primera. Necesitamos una columna vertebral potente, ¿no? Que empiece por la portería, siga por la defensa, esencialmente por el centro de la defensa, y vaya subiendo hacia arriba. Yo no sé, tengo dudas respecto a si Diego López es un portero de garantías en la titularidad en primera división. Tengo muchas dudas en la defensa, en general, de lateral a lateral y en el centro de la defensa, para estar en primera división y tener una defensa contundente. En el centro del campo, igual menos, hace falta seguramente algún además de Keiby Vare, algún centrocampista defensivo contundente. Y bueno, y luego el tema de adelante, pues parece que estaría solventado siempre que no haya salidas, ¿no? Claro. Con lo cual todo está un poco en el aire, ¿no?
Como cada año.
Primero toca disfrutar, ¿no? El ascenso, que esperemos que si no es este próximo sábado, será la siguiente semana. Yo creo que este próximo sábado, en cualquier caso, a pesar de la baja de RDT. Pero vamos a centrarnos y después ya... iremos viendo qué acontece en el futuro, ¿no?
Eso es lo que tenía que ver. Esos eran los ritmos. Parcel Enric, ¿qué pensas de la falta de Raúl de Tomàs? ¿És molt greu?
Bé, jo crec que la falta de Raúl de Tomàs, tenint en compte que s'ha produït en el moment que ja pràcticament hem assolit la pujada directa a primera divisió, tindrà una repercussió més petita que podia tenir en altres moments. Crec que és el jugador més destacat i més important del nostre atac, però en aquests moments crec que ho podrem solventar favorablement. Tenim jugadors en l'equip com el Nico, el Melendo, altres jugadors, inclús el Volei, i també tenim l'Svensson, per exemple, que és un gran jugador que també les vegades que ha sortit ho ha fet molt bé, i crec que no ens hem de desesperar per això. La baixa és molt important, és un dels jugadors més destacats, sinó el que més el nostre equip d'aquest any, però crec que hem tingut la sort que la baixa es produirà en un moment que potser tindrà menys importància i podrà ser superada i podrà ser solventada d'una manera favorable.
Per evitar que algú es posi les mans al cap pel fet de no tenir Raúl de Tomàs, estan mirant les dades. Hi ha una dada que és sorprenent. Raúl de Tomàs va ser a les 6 derrotes de l'Espanyol, o sigui que no és tan determinant, amb ell també es perden partits, de fet, hi era a les 6, i en canvi, els partits que no hi era, que recordo contra el Logroñés, vam guanyar 4-0, vam marcar Puado, en Barba, Pedrosa i Dimatà, i el següent partit contra el Castelló va entrar al minut 46, quan ja anàvem guanyant 1-3, amb aquell doblet de Darder i gol de David López, o sigui que, Joan, no hem de patir.
No, sí, qui no es conforma és perquè no.
S'han de buscar arguments.
A veure, jo estic amb el que comenta l'Enric, no? És una baixa, jo crec que és superimportant. L'equip jo crec que probablement ho notarà una mica, però bueno, en aquest cas doncs, tenim el Vicente Moreno, no? I és el que té que encarregar-se doncs, de treure l'equip o de que l'equip jugui d'una manera diferent a el que jugàvem amb RDT, no? És que no hi ha una altra, vull dir, sí que és cert el que diu l'Enric, que pràcticament està fet això, que ens falta un punt, que jo crec que el dissabte el traurem, però sap greu, no?, pel tema Pichichi, pel tema, bueno, perquè és un jugador determinant per l'equip i perquè tenim que optar a guanyar el títol, això està clar.
Porque está claro, Fran, recordemos todos que en esos partidos que no estuvo, incluso se creó un debate bastante absurdo de si el equipo jugaba mejor sin Raúl de Tomàs, ¿no?
Hombre, yo no sé si juega mejor o peor, que eso es una cuestión subjetiva, no es objetiva. Lo objetivo es que ha marcado más goles que nadie.
Sí, sí, desde luego.
Es un hecho, y que ha sido determinante en el ascenso. Y que yo lamento mucho, lamento mucho que haya contraído el COVID, pero sobre todo lo lamento que haya sido en este momento en el que el pobre es que no va a poder ni disfrutar del más que previsible ascenso, ni la fiesta, ni el momento, ni el correrse la medalla, seguramente en las declaraciones que puedo hacer a medios de comunicación, en directo o no en directo. Y bueno, en un entorno pandémico como en el que estamos, pues bueno, le ha tocado a él en este momento y esperemos que se recupere bien y rápido, y sobre todo en aras a que consiga ese pichichi que sería suyo y sería también nuestro, ¿no? Y quedaría en la historia del club también, ¿no?
I precisament, Enric, jugarem contra el Saragossa, un equip que, o sigui, tenint en compte totes les distàncies possibles, com amb afició i importància, estaria a l'alçada de l'Espanyol, o estava abans a l'alçada de l'Espanyol, que encadena 8 anys a segona i estan mirant els projectes que hi ha al club i, bueno, estan sota administració concursal i es plantegen els 10 pròxims anys seguir a segona per poder sanejar l'entitat. O sigui que realment, si falles i no tens algú que està disposat a portar diners, ho pots passar molt malament, no?
Sí, sí, jo crec que a més això és lamentable pel tractar-se d'aquí com el Saragossa, que té una afició tan forta i que té tot un poble pràcticament a tot Aragó que estigui amb el Saragossa, i crec que és un equip que es mereix estar a primera, i jo lamento molt que hagi passat aquests anys a segona i que estigui passant aquestes temporades dolentes a segona divisió, perquè és un equip que per la seva història i per tot el que ha fet al futbol es mereix estar a primera divisió. Jo crec que l'Espanyol, a més tenim una història bastant relacionada amb el Saragossa. La nostra història també està molt connectada amb el Saragossa. Al final de Copa, els jugadors, moltes vegades que han coincidit amb els dos equips, crec que és un equip que no es mereix el que li està passant i que porti tants anys a la segona divisió. Jo que espero que es pugui arreglar tot i que el Saragossa pugui tornar aviat a primera divisió. Aquest any ho veig molt difícil, pràcticament impossible, no? Però potser l'any que ve, a veure si tot es va arreglar i el Saragossa tornem a veure a primera divisió com és el lloc, jo crec que es mereix estar.
Per ser, Joan, que amb aquesta introducció que feia l'Enric a les històries de l'Espanyol, recordava que aquella temporada 94-95 va ser signar l'ascens allà a Sarrià i van perdre tots els partits després. Espero que això no passi, no? No sembla, no?
Home, no té pinta. Més que res perquè, bueno, els jugadors a les declaracions que han fet aquests dies o dies enrere ja no et parlen de l'ascens, no? Sinó que t'estan parlant de guanyar el títol, de que els hi faria il·lusió guanyar el títol. No crec que sigui el cas, i espero i desitjo que no sigui el cas. Més que res també perquè, bueno, per no, en certa manera, desvirtuar una mica la competició, no? Un cop ja estàs a primera divisió. No, jo crec que no. Jo crec que els jugadors, evidentment, tot i que és la segona lliga i tal, els hi fa molta il·lusió guanyar-la. Jo crec que aniran per totes per intentar guanyar-la, perquè també tenim un petit marge de punts, doncs, que ens deixa la possibilitat de tindre alguna ensopegada i que puguem quedar primers igual, no?
Y además, Fran, ahora estamos en un momento diferente, estoy pensando en el tema de las redes sociales, o sea, la gente está muy encima y los jugadores son conscientes de que no se pueden poner de perfil y mirar para otro lado porque las críticas van a ser duras por mucho que se hubiera conseguido ya el ascenso matemáticamente, ¿no?
Hombre, yo, mi impresión es que todos, es una cuestión humana, tendemos a relajarnos una vez que se ha conseguido el objetivo principal, ¿no? Hay dos objetivos, ¿no? El ascenso, que era el principal, y ahora otro que nos ha surgido, que ya que estamos, pues queremos ser campeones, ¿no? Yo creo que es una cuestión humana el hecho de que, de que después de este fin de semana o del próximo, pues bueno, puede haber una cierta relajación, y de hecho ocurrió en la época de Camacho. No obstante, yo creo que ahora sí que tenemos conciencia, no nosotros, sino sobre todo ellos, la plantilla, de que somos muy superiores al resto, y sobre todo además de que la condición física, que creo que ha sido determinante en la planificación del punto físico de la plantilla que se haya planificado durante la temporada, pues bueno, ahora ha mostrado su eclosión, ¿no? Y estamos en un momento en el que ni jugando bien, como el otro día, que fue un partido muy mediocre, entre mediocre y malo, pues bueno, pues volvemos a un buen equipo de la categoría, que es el propio Club Deportivo Málaga, ¿no? Vamos.
Ahora ya volvemos de memoria.
Sí, en parte sí y en bastante sí, ¿no? No de memoria, sino ya con conciencia de sabernos que somos un gran equipo en ese entorno competitivo que es la Liga Smartbank de este año, ¿no?
Sí, ara la confiança del equip ha subit, vamos, muchísimos enteros. Per ser, Enric, abans ho parlava el Joan, aquí ja fa pràcticament dos mesos que destaquem aquest tridente Perico perquè, bueno, els números canten i, evidentment, la primera obligació del club és intentar retenir-los a les tres i, bueno, Raúl de Tomàs té un caché molt alt, però també, per altra banda, tindrà una fitxa molt, molt alta pel club, però crec que el club ha de fer el possible per tenir-los. I el primer pas ja s'ha fet, que sembla que està encaminada la renovació de Puado.
Sí, evidentment, el Puado és una mica el jugador del futur que crec que s'ha de lligar bé i de cara a les properes temporades no el podem perdre, perquè si els jugadors que ens estan destacant aquesta temporada i que ens ajudaran a pujar primera de la forma que ho estem fent, que es pensen marxar, jo crec que no, que aquest any hem de continuar amb l'equip i els tres líders de davant, que són l'RDT, el Tomàs, el Puado i l'Embarda, aquests han de continuar de totes, perquè crec que són jugadors que poden seguir destacant a primera divisió, no són jugadors de segona divisió. Han vist tots els partits de segona i hi ha molts pocs jugadors de segona divisió que estiguin en el nivell d'aquests nostres líders. O sigui que jo crec que aquests s'han de mantenir i l'any que ve els hem de continuar a primera divisió, costi el que costi, perquè crec que es pot fer un esforç, relativament un esforç econòmic, per mantenir el Raúl Tomàs, i crec que els altres dos també hem de continuar. I amb aquests jugadors crec que podem fer un bon paper l'any que ve a la primera divisió.
I Joan, ara ja que comença, bueno, que arribem pràcticament a la fi i ho tenim realment a tocar, és el moment de començar a passar comptes. I jo, bueno, ja, i sé que tu com jo sempre hem dit el mateix, jo ho celebraré. I ara ja tothom s'apunta que s'ha de celebrar campanyes per posar banderes, que per mi és perfecte perquè és el que crec que s'ha de fer, no? O sigui que estàvem en el bon lloc de la història, Joan.
Sí, no, està clar. Evidentment que jo ho celebraré, si som campions, jo celebraré si el Raúl de Tomàs obté el Pichichi, si el Diego López obté el Zamora, home, evidentment que baixar, com vam baixar la temporada passada, va ser un cop molt, molt fort i molt important per tot, no? Per l'estructura, per la plantilla, pels socis simpatitzants, per tothom. El que passa que, bueno, això ja és agua passada, no? Agua passada no mueve molinos. Aquesta temporada, bueno, ens han demostrat que amb confiança, amb un bon staff tècnic, que jo crec que és un dels millors que hem tingut, no solament el Vicente Moreno, sinó la resta d'ajudants que té, no? I amb una plantilla que, bueno, que sembla que s'han posat les piles i que els ha canviat una mica el xip, jo crec que es té que celebrar, jo ho celebraré. Vull dir, les desgràcies ja venen soles. En aquest cas, les alegries s'han de celebrar i si les celebrem 4 dies, millor que no 2.
Entiendo perfectamente, Frank, que ha habido quien argumentaba que no iba a celebrar nada porque entendía que era una obligación y que además teníamos que subir con la gorra por la categoría del equipo, pero se ha demostrado que había que trabajarlo y yo creo que la celebración es un premio al esfuerzo y además también es una forma de agradecer a los jugadores que lo han hecho y además lo han hecho bien, porque yo por lo menos he disfrutado en muchos partidos. Hacía tiempo que no estábamos tantas jornadas de líderes, ¿no? También entiendo, por otro lado, que el club no quiera hacer ningún tipo de celebración por lo mismo, ¿no? Porque celebrar un ascenso desde el club no es, digamos, lo políticamente correcto, sino que, bueno, pero va a dejar la posibilidad a que la gente se exprese porque faltaría más, ¿no? Una alegría para todos.
Hombre, vamos a ver, una alegría es, evidentemente. Yo quiero, vamos, voy a celebrarlo en la distancia y quiero celebrarlo.
O sea, tú no estabas aquí para recibir el autocar.
No voy a estar ahí, pero sí que pienso que no es tanto una celebración de cara a los jugadores, sino de cara a la afición, que ha pasado 2 años malísimos, malísimos. O sea, 2 años que para nosotros se nos queda, ese sufrimiento, esa impotencia, ¿no? Tanto el año pasado como una parte de este, y bueno, y vernos donde estamos, donde no nos correspondía y nunca debimos llegar. Y ahí han fallado muchos, pero que no ha fallado es la afición. Con lo cual, si la afición lo quiere celebrar, que creo que lo quiere celebrar, debe celebrarlo. Pero a pesar de todo lo que ha habido alrededor de la afición, que no le corresponde a la afición, me refiero a una pésima planificación deportiva el año pasado, a una caída de brazos por parte de la plantilla en muchos momentos, en base a muchísimas cosas que han fallado, pero que no ha fallado nunca la afición, que ni puede acceder al estadio, que tiene confinamiento comarcal, con lo cual no se puede mover desde el Baix Llobregat, y sin embargo, cuando el equipo llega desde el mes de diciembre al Estadio Blanquiazul, al Red Bull Stadium, bueno, eso es un jolgorio y es una fiesta, bueno, más para lo del otro día, ¿no? Con lo cual, no creo que debemos celebrar que la plantilla no se subida a primera, sino que el Español sigue a primera, que ha estado en peligro, que nos hemos visto en peligro nuevamente, incluso de supervivencia, si no subíamos esta temporada. Y a pesar de eso, pues hemos solventado ese hito nuevamente, ¿no? Otra vez más.
Yo creo que el palo, y lo pasamos mal cuando bajamos. Eso fue realmente, y porque además no podíamos hacer nada, se acabó como se acabó, ahí fue cuando realmente la afición lo pasó mal. Pero desde el momento en que hayas bajado, ya sabes que te tienes que volver a levantar, y eso siempre lo demuestra la afición de Español. Oye, Enric, que siempre ens anem a aixecar y siempre estem allà, perquè encara que amb totes les prevencions que no es podia anar al camp, però la gent estava a les xarxes socials, allà on podia declarar el seu espanyolisme, ho estava fent, ho ha fet durant tota la temporada, no?
Sí, sí, l'afició de l'Espanyol no ha fallat ni mai ni fallarà. Jo crec que serem els més o menys els aficionats seguidors de l'Espanyol de tota la vida, però mai fallarem. O sigui que la celebració s'ha de fer. Hem d'oblidar una mica, hem d'oblidar el que va passar l'any passat i concentrar-nos en l'èxit, que significa que tornarem altra vegada a primera divisió. Som l'únic equip que ha tingut la desgràcia de baixar 5 vegades, i l'any següent ha pujat, que això no ho poden dir-ho equips com l'equip de Madrid o el Sevilla, equips que es pretenen que volen ser més de nivell superior, però l'Espanyol, per la seva història, ha tingut unes tornades de primera divisió ràpides i crec que s'ha de celebrar. El nostre lloc és de primera divisió. L'afició no ens ha fallat mai. Aquest any, potser motiu de la pandèmia, doncs ha quedat una mica el soroll simplificat i potser s'ha fet una mica d'una forma més silenciosa. Els aficionats han anat a rebre l'equip quan ha vingut i tal. Actualment, doncs, a més, el partit del Saragossa, doncs, potser el màxim que es podrà fer és anar a rebre l'autocar quan vingui el diumenge de Saragossa, el diumenge al dematí, que sempre que tornarà l'equip de Saragossa. Com que estic segur que la classificació, el primer lloc de la classificació, pràcticament el consolidarem el proper diumenge, jo crec que es podrà celebrar, i el diumenge pràcticament jo crec que l'afició estarà amb l'Espanyol, amb l'equip, amb els jugadors, com sempre ha estat.
I a més, Joan, ha sigut una afició que ha estat molt exigent aquesta temporada. Recordo que m'han explicat que Vicente Moreno estava, sembla que eren segons, i no entenia també aquest rum-rum al voltant de l'equip quan realment era mitja temporada, quedava molt i no estàvem tan malament. I suposo que va entendre pues, quin era el neguit de l'afició, no? O sigui, que havíem de tornar com fos i la millor manera era ser sempre el primer de la categoria, no?
Sí, el que passa que a vegades no mesurem ben bé les nostres no necessitats, sinó potser obligacions de cara a l'equip, no? A veure, teníem que ser conscients de la dificultat de la segona divisió, tot i que sembla que ens en sortirem força bé. Aquesta segona divisió és molt complexa. Sí que és cert que l'equip en un moment donat de la temporada no dona potser el rendiment, ja no tècnic ni tàctic, sinó possiblement el rendiment físic, i és quan ens crea o ens dona la sensació de que no arribarem, de que no pujarem, que ens quedarem aquí, però al final l'equip ha respost. I jo crec que és potser el que també estàvem comentant ara fa una estona, no? De dir, hosti, és que des del club estan dient que de cara a la temporada que ve potser pensem primer en acomodar aquest lloc a la primera divisió, no? I per part de la massa social ja estan demanant o ja estan dient que això no pot ser, que ja com aquell que diu tenim que estar lluitant ja per la UEFA la temporada vinent. I jo no crec que les coses tinguin que anar tan ràpid, no?
Però potser no, ni tant ni tampoc, Joan, perquè, i sempre recordo el mateix exemple perquè no fa tant. Recordo quan el director que en aquell moment que era director general, no era ni CEO, o després el van fer conseller delegat, Ramon Robert, parlava de top 10 i li caien pedres per tot arreu. I estava dient top 10. Eh, Joan?
Sí, no, que sí, que jo estic totalment d'acord amb vosaltres, eh? I jo poso la comparació, salvant les distàncies, de que l'Espanyol ha estat jugant a segona divisió. Però jo veig equips de primera divisió i jo puc calcular tranquil·lament 7, 8, 9, 10 potser equips, a veure, potser 10 són molts, però sí que 7 o 8, que no tenen per què fer-li ombra a l'Espanyol la temporada que ve a primera divisió, sempre i quan es facin bé les coses, no? El que passa que, bueno, jo també entenc ara potser aquest temor, no?, de que, bueno, s'ha baixat a segona divisió d'una manera molt escaldable i entenc, bueno, pues que es cuiden una mica en salut. Però també estic d'acord amb el que diu Josep, que no pot ser ni tanto ni tampoco. Vull dir, aspirar a una permanència per part de l'Espanyol, doncs potser sí que és aspirar a molt poca cosa de cada temporada que ve. Però, bueno, s'ha de veure al final com començarem a l'agost, com començarem al setembre, i a partir de llavors, segons el que ens quedi i el que tinguem, doncs, bueno, doncs tindrem que pensar cap a un lloc o cap a un altre, no?
I a part, bueno, siendo más pragmático todavía, Fran, está claro que opinemos lo que opinemos no tiene ningún valor, porque al final se nos ha convertido en clientes, ahora somos clientes, ya no somos propietarios del club, porque el club se vendió, ya sabemos de quién es. Pero claro, como clientes, cuando tú vas a un espectáculo, no te conformas con que toquen la canción. Quieres que la toquen, que sea único, que sea un espectáculo que lo recuerdes siempre, porque has pagado y porque piensas que te van a dar el mejor espectáculo, si no, ya no vas. Si simplemente vas a decir, porque sabes que el espectáculo empezaba a las 3 y acababa a las 6, pues te quedas en tu casa, ¿no? Es decir, que la afición está obligada a exigir más, siempre, ¿no?
Bueno, te voy a matizar un poco. Yo creo que el club no se vendió, sino que lo vendimos. Me refiero a lo vendimos todos. Desde los máximos accionistas periquitos que había en su momento, que escogieron un inversor chino cuando había otra inversión más cercana, con algunos euros más.
Bueno, lo vendieron ellos. Nosotros ahí poco podíamos hacer.
Sí, poco podíamos.
La mayoría ya sabe dónde estaba.
Todos vendimos y conservamos. Yo vendí las mías, no me voy a equivocar. O sea, no voy a decir una cosa contraria a lo que opino. Yo vendí todas menos una, con lo cual yo también vendí mi parte. Uh-huh. Y el resto también lo hizo, salvo excepciones contadísimas, ¿no? Pero la exigencia, pues claro que tiene que haber exigencia, pero sí que pienso también que estas cuestiones están variando en cuanto a la presencia de la masa social, habiendo una masa económica que sostiene estos clubes, ¿no? Ahí estamos viendo lo que ha pasado últimamente con el Chelsea, ¿no? Que después de esta última movida de la Superliga y ahora finalista de la Champions League, pues va a dar presencia y voz en el Consejo de Administración a los aficionados y se va a establecer una fórmula de escoger cuál es el aficionado que tiene que estar representando el sentir de los aficionados. Todo está cambiando mucho, es decir, no puede ser, esto no es una cuestión meramente económica, esto es fútbol. La economía existe, evidentemente, pero la afición y el sentimiento existen. Y sin afición y sin sentimiento no hay fútbol.
Yo, es una de las críticas que siempre le he hecho al club en esta última etapa, es que no puede ser que el Consejo de Administración prácticamente todos sean nombres impronunciables, salvo las honrosas excepciones, entre ellas la de Marañón, que ha entrado hace poquito.
Sí, salvo Rafa Marañón, claro. Más, pues bueno, eso no puede ser.
Yo creo que tiene que haber ahí.
Pueda. Es que no debe ser.
Debe haber una representación del sentir de español, por mucho que tenemos constancia de que el club ha hecho un giro social y se vuelca ahí, pero se tiene que escuchar más a la voz. Precisamente, Enric, tú que es miembro con yo de la MAE, es la mateixa opinión, ¿no? S'ha de participar.
Sí, exacte. L'única cosa que ens queda dels accionistes, encara que siguem minoritaris, és fer sentir la nostra veu i participar en les assemblees, en les juntes, la veu, perquè no tenim potser el percentatge suficient per influir, però per lo menys l'única cosa que ens queda és fer sentir la veu, que els accionistes minoritaris, que és el que pràcticament som tots els espanyolistes, perquè entre tots pràcticament fem un 1% si arribem, i la resta, el 99%, està en mans del rastre grup, o sigui que només ens queda deixar sentir la veu. De moment no podem influir més perquè no tenim possibilitat. La llei està d'aquesta manera i nosaltres som una societat anònima, per lo que sigui. Quan es va canviar la legislació esportiva espanyola, vam haver de caure en aquest camí i ara no ens podem més que consolar, doncs, deixant sentir la nostra veu.
Enric, ho hem de deixar aquí. Ja sabeu, la pròxima vegada que parlem serem de primera. Bona tarda, Perico. Fins demà a les 4.